Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució. Som a mitja campanya electoral. La setmana que ve serà el dia de les eleccions i suposo que a aquestes alçades ja esteu una mica saturats de tants missatges polítics i de tant bombardeig per totes bandes. Per tant, us proposem una hora de desconnexió puntual de tanta política. I per desconnectar tenim el menú perfecte. Aquests són quatre motius que us proposem per omplir la pròxima hora de la vostra vida. Motiu número 1, entrevista a Àlex Puig, un emprenedor que està fent història, va guanyar Masterchef i ha muntat una cadena d'hamburgueseries que sembla que no té límit. Quin serà el seu pròxim repte? Motiu número 2, quines són les qualitats que han de tenir els líders del futur? Avui les explicarem al programa com es diu David Boronat, amb qui conversarem en aquesta secció. La pandèmia ens va demostrar que som molt fràgils, però que el futur que tenim al davant pot ser molt prometedor amb bons líders. Motiu número 3, coneixerem també una idea innovadora de màrqueting que ha unit art, música i tecnologia. Motiu número 4, acabarem el programa parlant de com la intel·ligència artificial està revolucionant l'atenció sanitària al Parc Taulí de Sabadell. I tot plegat, com sempre, i sumem la vostra participació. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio a Twitter o a Instagram. Comencem a revolucionar-nos! I avui comencem el programa amb un convidat que va guanyar la setena edició del famós concurs de televisió Masterchef. Després va obrir una cadena d'hamburgueseries centrada sobretot en el delivery, és a dir, en vendre menjar per consumir a casa, i la va encertar. Avui volem conèixer la seva història i sobretot els seus projectes de futur. Amb nosaltres avui l'Àlex Puig. Què tal, com estàs?
Bon dia, bona tarda.
Ara estàvem dient, jo et deia, li preguntava, mentre estàvem abans de començar, li deia, què, ho estàs petant? I diu, bueno, depèn, perquè aquí, i m'estàs explicant un projecte realment molt ambiciós al darrere de Vicio, no?
Sí, clar, a la pregunta, ho estàs petant, és superoberta, no? Perquè al final cada un se l'agafa com vol, i pot ser que per una persona ho estiguis petant i per una altra encara et falti tot, no? Llavors nosaltres al final el que fem sempre, no? Pasito corto, mirada larga, és a dir, pues molt contents del que estem fent a Barcelona, a Madrid, al resto d'Espanya ja, però realment pues els plans són sortir fora i fer pues que el que estem fent aquí ho conegui tot el món. És el que més il·lusió ens fa.
Quan vas acabar Masterchef, tenies algun projecte al cap ja o no?
Sí.
Què faig?
Clar, anava a muntar com un restaurant més clàssic, no? Vinc de família de peixaters, llavors era com molt fàcil trobar doncs, el vincle, no? Entre el peix, un restaurant, el Masterchef i tal. I la pandèmia va ser pues, un moment en què em va donar pau, em va donar també molt temps per poder pensar i realment em va tornar, no, el sentiment que sempre he volgut fer, que és muntar una companyia, no? Més que un restaurant, una companyia on al final pues, puc anar saltant per tots els departaments, des de pues, el tecnològic, persones, operacions, growth, no? I al final pues, acabes tocant pues, moltes coses que fan el teu dia pues, molt més divertit.
Durant la pandèmia va ser com a rebre una trucada, que realment és el nucli, l'origen, l'embrió de Vicio?
Bueno, vaig rebre un missatge per Instagram, no, del meu soci, de l'Uri, i a partir d'això pues, ens vam conèixer molt, molt ràpid.
També... Sí, en aquell moment no us coneixíeu?
No, que va, i ni amics en comú ni res, zero. Ell té 40 anys, jo en aquell moment, bueno, ell tenia 38, jo en tenia 27, ell de Barcelona, jo de Manresa, llavors res a veure, no?
Podries haver-lo ignorat perfectament, aquest missatge d'Instagram.
100%.
O no haver-lo ignorat, però dir, escolta, no sé, ja sé per què m'escriu aquest pavo, no?
Bueno, doncs pues, tens molts missatges així, no?, de projectes,
clar.
I en aquell moment... Bueno, a vegades també has d'estar pendent de coses d'aquestes, perquè mai saps, no? La gran frase de mai ho saps, doncs bé, té tot el sentit. I aquí és on vam decidir pues, conèixer-nos a nivell digital, perquè no ens podíem moure pel tema de la pandèmia, i en menys d'un mes hem socis, ja.
I què va passar?
Res, doncs ens vam fer un parell de videotrucades, els, no?
Wow.
Zoom, no?, que funcionava superbé. Ens complementàvem, ens vam entendre bé. Ell, un tio pues, de poble també, no? Jo, un tio de poble, pues, al final, pues, dues persones de poble,
també,
pues, amb moltes ganes.
Totalment. Clar, Decidir apostar per hamburgueses, en principi, és molt arriscat, perquè és un mercat, vaja, on hi ha moltes hamburgueses, de moltes qualitats, de molt tipus, això, evidentment, però on l'element fonamental és diferenciar-te de la resta, perquè és que si no és com, bueno, pues hamburgueses seran més bones, però són hamburgueses, no? Has de dir, som diferents, no? D'alguna manera?
És molt arriscat, o no, depèn de com ho veguis, perquè al final ja hi ha molta gent, no?, que està menjant hamburgueses. És a dir, què és més arriscat? Fer alguna cosa que ho fa molta gent, no?, que ja hi ha una massa crítica al món que ho vol menjar, o fer alguna cosa que ningú no existeix, no? No, és que seré l'únic. Ah, ja, però ser l'únic tampoc no et garantitza que et vagi bé, no?
Clar.
Llavors nosaltres en aquest sentit vam veure que hi havia una oportunitat molt bona dins el món de l'hamburguesa, no?, on trobàvem, doncs, que, parlo de fa, doncs, quasi 3 anys, no?, ara, doncs, n'han nascut 40.000 més i, doncs, segurament, doncs, l'oportunitat, doncs, potser també hi és, però al final, doncs, s'ha dividit una mica més, no? Hi havia, doncs, grans players que tots coneixem d'Estats Units, que venen, doncs, a Catalunya, a Espanya, fa molts anys, on, doncs, múscul financer, doncs, molt, molt gran, molta tecnologia, però realment, doncs, la proposta de valor, no?, el que és el seu producte, nosaltres creiem que es pot millorar, no? Tots ens agrada molt menjar, està super trendy, sortir a sopar fora, superguai, i la qualitat està com cada cop més present, o li donem més pes. Oportunitat, no?, un producte més bo. Llavors, per l'altre costat trobàvem, doncs, hamburgueses de barri, que al final, doncs, el producte és superartesanal, és superbo, però no estan preparats, no?, per escalar. És a dir, vale, okay, ve el Manolo o ve el Pere, no?, i et fa la comanda amb la mà, doncs, et fa la carn allà al moment, t'ho fa tot. Està tot molt bo, però ara com vens 40.000 hamburgueses a la setmana? Ok, doncs no,
no
ho sé, no?
No
estan preparats. I el tercer era, doncs, trobar que grans i petits, no?, les marques estaven, doncs, poc treballades, no? I quan dic poc treballades, ojo, no?, hi ha marques d'Estats Units gegants, no és que estiguin poc treballades, però creiem que l'audiència, no?, pues les noves generacions i tot, la forma que tenim de rebre la comunicació i les marques de comunicar és una mica diferent, no? Volem marques molt més reals, molt més properes, pues poder aquestes marques que no ens han vengut la pel·lícula per la tele, no?, i han sigut, pues, tot, pues, molt més real. I aquí vam trobar, pues, que vicio, pues, i que havia al mig, no?, pues, amb un producte de molta qualitat, apoyat ja amb una empresa, pues, que financerament i tecnològicament des del dia 1 ja vam pensar en escalar, i tot això embolicat amb una marca que es diu Vicio, que al final, doncs, fa que la gent, doncs, se senti part d'algú més.
Algú podria dir, vau començar durant la pandèmia, a més a més.
Sí.
Vull dir, perquè el missatge d'Instagram era pandèmic i l'inici de l'empresa també és pandèmic. Algú podria dir, aquests estan sonats. Com es comença una empresa de restauració, és igual, encara que sigui delivery, en plena pandèmia, no?
Mira, recordo encara el titular de Vanguardia el dia que vam obrir, perquè vam fer com un soft launch amb uns productes una mica diferents, volíem fer com unes tapes, no ens van funcionar, i aquí és on vam agafar tot aquest discurs que t'he explicat ara, no?
Mm-hmm.
El titular de La Vanguardia deia Vicio abre cuando toda la restauración cierra. Oh, era el plus tufant, no? Nosaltres vam obrir el dia que, no sé si va ser la segona oleada o la tercera, que es van tornar a tancar tots els restaurants. Llavors nosaltres era com, uau, quan tota la restauració tanca, nosaltres, que vulguis o no, també ho som, obrim, no? I era com molt estrany, no?, que al final poguéssim operar quan ningú. I a la vegada, doncs, també una por, no?, de dir, escolta'm, vale, ara estem venent, no?, pues perquè al final tampoc no hi ha més opcions, la gent no pot sortir a sopar fora, llavors, doncs, normal que demani. I hi havia, doncs, el gran dubte, no?, vale, què passarà quan tothom torni a obrir, la gent pugui marxar cap de setmana, què passarà amb l'empresa, no?, fent el som delivery. Total, el delivery porta 6 anys a Espanya, fort, o semifort. I els últims 3 hem viscut una pandèmia. Llavors, els 3 d'abans, bueno, doncs, és una cosa que estava funcionant, que ja era coneguda, però no tenia el potencial que té ara, ni tenia el valor que ara li donem, no?, que ara, doncs, entenem que podem tenir qualsevol cosa en 20 minuts. I és bestial.
Jo recordo que vaig demanar una cosa per delivery fa molts anys, que era com, uau, quina novetat, no? Vull dir, més enllà de les pizzas, que això sí que estàvem més acostumats, però poder demanar pràcticament qualsevol cosa, i era, arribarà això? No arribarà?
Clar.
Què passarà?
Clar.
I ara s'ha normalitzat del tot, no? Una cosa molt important de Vicio és que hi ha un concepte de marca molt potent al darrere. Vull dir que no només és, va, farem això, sinó que està tot pensat des del dia 1, perquè des del dia 1 ja vau fitxar un creatiu, a més, no?
Sí. Un creatiu i al cap de pocs, molts pocs mesos, el director de tecnologia, no?, que al final era clau per nosaltres. Llavors la marca creiem que era un asset, pues, que havíem de cuidar i que havíem de crear des de l'inici, però una mica el que tu deies abans, ostres, molta gent, no?, moltes marques amb molt soroll, i ens impacten a la tele, a mopis pel carrer, per tot arreu, no? Llavors, vale, com ens fem un lloc aquí, no? Pues, a part d'apalancar-nos amb un producte molt, molt bo, que al final és la cosa que més fa retendre el client, és a dir, per molt soroll que facis, per molt guai que siguis, si el que m'estàs venent no m'agrada, no ho tornaré pas a comprar, no?
Clar.
Llavors, vam entendre molt bé que per retenir els consumidors el producte era molt clau. Però per captar-los, jo et puc dir que això és molt bo, però si tu no t'agrada el que jo t'estic venent, tampoc no ho compraràs i no podràs descobrir que està molt bo, no?
Llavors, ja tens el client un cop només.
Clar,
el tens un cop, un
exacte.
Dia.
Exacte. Llavors era superimportant capturar l'atenció de la gent i allà és on vam baixar una marca amb uns pilars molt ben marcats, no? El que diu el branding, no? La gent ara, pues, què és el branding, què és la comunicació? Al final acaba sent la identitat de la marca, no? Com es vesteix, com pensa, si muntés un hotel, com seria? Sempre poso un exemple, no? Si Apple muntés un hotel, tu saps com seria? Ja te l'imagines, no? Segur?
Sí, clar, home.
Superespaciós, tot blanc, clar, com sí, l'olor sí. Que fa, saps?
Sí, sí, sí. Sí,
vale,
doncs això sí és perquè t'han ficat això dins del cap, sí, sí.
Això és el branding, no? Si fes una casa Red Bull, també t'imagines el que podria passar.
Totalment.
Doncs això és el que estem treballant, no? Que és tenir una identitat de marca superpotent des del dia zero i si és normal pivotar, és a dir, és normal que la marca va dir... es va fer més gran, evoluciona, nosaltres quan vam néixer érem molt més, no vull dir sexuals, però era una marca molt més picant, ara som una marca molt més witty, no? Molt més enginyosa, molt més en la línia, no? Que nosaltres diem. Llavors, et vas fent gran, però està molt clar el camí que portes és molt igual que el del primer dia perquè els pilars han sigut molt forts.
Una cosa que heu fet últimament és una campanya per fer un crowdfunding.
Hello, bitches. Me llamo Julián Pérez Sánchez Martínez Rodríguez de Todos los Santos. ¿Que quién soy yo? No soy nadie. Obvio que sí. Soy accionista de Vicio. Y ahora, con esta campaña de crowdfunding, tú.
O tú. O tú.
También puedes serlo. Ser accionista de Vicio significa que todo esto que ves también será tuyo. Significa también que si Vicio crece... tu creces.
Això és només una campanya publicitària? És una campanya publicitària i realment una campanya per recaptar diners o les dues coses alhora?
És una campanya per recaptar diners, però com que som Vicio, tot ho hem de fer molt, molt guai.
Clar.
És a dir, és el que et deia abans, tu veus aquesta campanya per recaptar diners i saps de quina marca és, no? Perquè al final no es tracta de... O sigui, no es tracta de quin és el motiu, es tracta de com ho fem, no? Al final, va, fem un crowd, sí, un crowd és guai o no és guai? Bueno, doncs es depèn, no?, de com el facis. Llavors nosaltres aquí hem fet una ronda fa molt poc, no?, pues, on hem sumat pues, 17 milions d'euros, amb aquests 17 milions d'euros pues, han entrat pues, VCs professionals, gent de renom, no?, i teníem l'oportunitat d'agafar més diners. Un cop estàs en els 17 milions... i sense cap tipus de pretensió, però és bastant senzill agafar 17 que agafar 20.
Ja m'ho explicaràs, algun dia com es fa això.
No, però vull dir...
Ja m'agradaria poder-ho dir amb aquesta tranquil·litat.
No és de... Jo, i que no sigui malament, però vull dir, no és de mig milió
sí,
a 5
sí.
milions, que
sí,
és, sí. Estem parlant que és 5 vegades més, no?
Exacte.
O 10 vegades més. Llavors, un cop estàs allà, nosaltres teníem molt, molt clar que hi havia una part, no?, d'aquesta finançació que necessitàvem pel 2023 que el volíem fer a través de la comunitat, perquè la comunitat és el que ens ha donat tot. O sigui, la gent és el que ens dona tot, no? El posem al centre perquè al final és... Ens llevem cada dia, treballem cada dia des de tots els departaments per ells i el que rebem, no?, que al final és que copriran el producte, que se sentin bé, que els agradi, és el que ens torna a donar el motor per tornar a seguir, no? Llavors vam pensar, ostres, què millor que posar-los a ells a dins i tindrem una cosa molt, molt bona, no? I és que tindrem, doncs, no sé, 4, 5, 6, 6.000 persones les que entrin ara, hòstia, superfidels a la marca, molt a prop. Podem consultar-los coses, podem preguntar-los, els podem posar amb les llistes dels eventos que fem, podem fer els testos de productes amb ells. És a dir, tenim quasi com... L'empresa es multiplica, no? I, i tenim moltes veus i molts cervells que ens ajudaran a ser millors. I és el principal motiu, no? Perquè, com et deia ara, l'econòmic, no, per sort, no era el que més ens preocupava. Era, vale, com involucrem a la comunitat un pas més enllà de no només amb la comunicació i amb el producte, sinó dins de la companyia, no? Va, doncs fem un crowd i que puguin viatjar, també.
Després, quan tanquem l'entrevista, m'explicaràs com recaptar 17 milions i també m'explicaràs com recaptar part d'aquests diners de gent com Messi, com Griezmann, com Sergi Busquets, com Sergi Roberto. Com s'atrau a aquestes persones?
Doncs el primer, tenir una marca que atragui, no?, tot aquest talent. Hi ha negocis B2B, no?, o que són enormes, gegants, no? Pues jo venc, m'invento, les peces dels muelles dels Audis, i és genial, i és possible que tinguis uns econòmics bestials, no? Però és veritat que tots els humans ens agrada formar part de les coses que socialment fan soroll, no? A mi també m'agrada anar a sopar als restaurants on estan de moda i també m'agrada sortir als llocs on estan de moda. Pocs cops dius, anem aquí que no hi ha ningú, no? Bueno, doncs potser el dia que estàs una mica més saturat. Llavors passa el mateix, si tu tens una marca que al final atrau el públic, part d'aquest públic també pot estar disposat a posar diners. Llavors una part d'aquests diners venen donats per Lead Investor, que al final és Iris, no? Iris Ventures, fons d'aquí de Barcelona, superbo, molt fresc, marques pues, que al final creuen molt amb la comunitat, amb créixer bastant amb que el pes de la marca tingui molta importància dins del negoci, i aquí pues, vam funcionar molt bé des del dia 1. I llavors l'altra part que tu deies, no? Pues, persones més relevants, no? Del món pues, de la moda, de l'esport, no? L'esport doncs, pues, ens atrau moltíssim, i aquí no, pues, tenir de socis aquests que tu ara comentaves, no?
Clar, i a més quan una persona vol invertir però sap que al darrere també hi ha altres persones com aquests noms que hem dit que han invertit, també els atrau, no?, d'alguna manera.
Obvi. Ah. Tothom vol ser soci. Ja.
Tothom. Jo tinc una empresa juntament amb Messi, no? Dius, vale, molt bé. Tens un 0,2%, però...
Okay. És igual. És ja més fantàstic que cap altra cosa.
Tenim un test digital pels convidats. Avui hem fet, segons com, hem fet un petit, una petit masterclass de branding i de producte, de com convertir una cosa en trendy, i tenint molt al cap que al darrere ha d'haver-hi un producte bo, de veritat, que agradi, perquè si una cosa sense l'altra no funciona. Però també ens agrada saber coses de l'experiència digital que tenen els convidats amb aquest test digital del Revolució.
El test digital del Revolució. Trucada telefònica o WhatsApp?
Trucada telefònica o WhatsApp, què prefereixes?
Ho sento molt baix,
Vale, digues. Però ho he sentit,
Trucada telefònica.
Sí? Quants grups de WhatsApp tens al teu mòbil?
No ho sé. Comptant que la meitat són del curro, no ho sé, diria 40.
Estem bojos.
Quants correus electrònics tens per contestar?
Ho està mirant, ho està comprovant, ara en directe.
8.189.
Què dius? Home, això hem de posar-hi remeis. M'ho està ensenyant. Uau!
Sí, sóc un desastre.
És una manera de dir-ho. Sí, senyor, vinga, més.
Dues apps indispensables per tu?
Airbnb, bestial per poder moure's. I Instagram, clar.
Més.
Una cançó imprescindible del teu Spotify?
Pues et diria que estic escoltant una. Jo sóc molt fan del techno. M'encanta una cançó que de Notre Dame, d'un DJ francès, que es diu Yami. És bestial.
Vinga, més.
Twitter, Instagram o Facebook? Quina xarxa prefereixes?
Instagram.
Quantes hores al dia utilitzes el mòbil?
Bastantes. No sé, 7.
Què és el més estrany que has comprat per internet?
Que es pugui explicar en públic,
Uns auriculars per Globo. Bastant, bueno, no sé.
Uns auriculars?
Sí, estava entrant a una call, no tenia auriculars, i en 20 minuts tenia uns auriculars.
Bueno, aquí el raro és l'anècdota que hi ha al voltant, sí. Vinga, més.
Acaba la frase. El món digital...
El món digital... És el món que ens mereixem les noves i les antigues generacions.
Perfecte, molt bé. Acabem. Els plans de Vizio de cara a l'any que ve, quins són? Créixer més? Trobar-lo a més ciutats del món?
Créixer més sempre, no? Al final som una empresa amb creixement, llavors creixerem sempre que puguem, sense perjudicar molt els econòmics de la companyia, volem créixer. Llavors l'any que ve, 2024, hi ha un pla nacional molt fort, no? On volem assentar molt bé la marca Espanya. Al final, doncs, però per dir-te un número, hi ha més de 100 ciutats per sobre de 100.000 habitants, no? Nosaltres 100.000 habitants és una ciutat que ens sembla bastant sexy. Jo soc de Manresa i ara em mataran perquè en té 80 i no arriba, no? Però bueno. Llavors, bueno, jo crec que, doncs, que l'empresa vol seguir penetrant, sobretot Barcelona-Madrid, no? Doncs els grans motors d'Espanya, on nosaltres, doncs, volem estar molt presents. És on realment el delivery també té més pes, no? Perquè al final el delivery treballa millor quan més capilaritat de persones hi ha, més persones, més pedidos, més riders, entregues més ràpides, no? Al final és un peix que es menja la cua. Llavors, bueno, jo crec que farem molt soroll, o per almenys l'intentarem seguir fent, sent, i això és molt important, una marca igual de fresca com hem sigut fins ara, sense perdre qualitat, que és una cosa superimportant, perquè al final pot semblar un tòpic, no? Però estic completament segur d'això que vaig dir, que és que les marques que perden la qualitat és perquè estan disposades a perdre la qualitat. Si tu poses recursos pel mig perquè això no passi, no passarà. El que passa que si tu tens un tio controlant dos restaurants a Barcelona, i quan a Barcelona tens 10 restaurants, en tens dos, abans tenies el ràtio d'una persona per dos restaurants i ara en tens una per cinc. Bueno, doncs, potser hi ha coses que s'escapen. Llavors nosaltres el que volem és, sobretot, que la gent mengi molt bé, que la gent mengi molt ràpid, i a partir d'aquí ja veurem pues, què fem més endavant.
Àlex, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota, el teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Revolució i saludem David Boronat, que és soci fundador i Chief Future Officer de Multiplica, una consultora de transformació digital, i l'Alfons Cornella, que és fundador de l'Institut Next. Què tal, com esteu? Benvinguts a Revolució. Fa uns dies vau presentar un documental que es diu Edges, del qual en sou co-creadors, que és una producció que en part vol explicar com seran els líders del futur. Pregunta, com seran els líders del futur?
Doncs els dies de futur seran una barreja d'atributs, de coses, de capacitats. Jo diria, el component més important és una barreja de rebeldia i resolució. O sigui, seran líders capaços de prendre decisions, però també més atrevits a l'hora de veure què està passant al seu voltant, de com l'afectarà la tecnologia, és a dir, més audaços. Aquesta és una mica la síntesi.
Vosaltres parleu al documental de 7 atributs, però la meva pregunta prèvia és... Per què parlem dels líders del futur com a element diferenciat dels líders del present o del passat? Què hi ha en el context que fa que els líders del futur hagin de ser diferents?
No, sobretot hi ha un context de canvi i d'incertesa que convida que el líder que hem sigut sempre sigui insuficient i que d'alguna manera la curiositat per saber quin és el món al que ve i com ens impacta a nivell de model de negoci, a nivell de model d'organització, convidi a un tipus de lideratge molt més agosarat, en el que més enllà de la rebeldia, i quan diem rebeldia no és una rebeldia sense causa, sinó és una rebeldia en quant a veure el que els altres no veiem. I quan parlem d'audàcia és perquè estem intentant incorporar que com aquesta capa d'ambició que és necessària per fer que els equips d'alguna manera vagin en la direcció que voldríem anar. Però més enllà d'això, hem trobat, producte de diferents converses que hem tingut amb empresaris i directius, alguns atributs que ens semblen molt interessants que recollim en aquesta reflexió, no? Per exemple, parlem de Ledger com a connector. Necessitem líders que connecten, el negoci i la tecnologia, el que passa dintre l'empresa amb el que passa fora, els més joves amb els que porten més anys a la companyia, realment constructors de ponts, no? Parlem del líder multiplicador perquè sentim que el nou lideratge al que anem és un lideratge de voler crear equips, de voler potenciar equips, no de voler d'alguna manera ser el protagonista o l'heroi que resol en les situacions crítiques, sinó que d'alguna manera empoderes els teus equips. Per acabar, els darrers tres atributs que ens semblen importants és el de tecnobert. No hem trobat una millor paraula, però la tecnologia no només no ens ha de fer bo, sinó que l'hem d'anar a buscar proactivament.
Sí, sí.
Els edgers són uns doers, són uns tios que fan que les coses passin, per tant són mega, mega resolutius. És a dir, tenen aquesta capacitat estratègica de mirar el futur, però saben perfectament què fas tu, què faig jo avui, què fa... I per últim, que és una cosa que ha sortit a producte d'aquestes converses que hem tingut, el Ledger té una actitud de turista, és a dir, la curiositat, que és a més un valor que l'Alfons ens ve recordant fa temps, ha de formar part de l'ADN del líder del futur, perquè anem a un món que no només podem saber molt de la disciplina o de la categoria en la que estem, sinó que hem d'anar incursionant altres, anem a dir, disciplines. I en algun punt, el que ens deia l'Steve Jobs de Connecting the Dots, d'alguna manera provocar aquest pensament lateral que ens porti a proposar coses diferents, no?
On podem veure el documental a tot això?
En aquests moments estem en converses avançades amb diferents plataformes i productores, amb la qual tinc males notícies, no ho podeu veure enlloc.
Bueno, però podrem veure en
podreu
el futur.
Podreu veure, això esperem que sí.
Abans que arribin els dits del futur podem veure el
això
documental que en parla.
Això està descomptat.
No?
Tenim una web que es diu somosedgers.com, per si algú vol fer un tast, tenim un teaser, i si algú ens plora una mica, estarem encantats de compartir-li el documental en primícia. Però esperem que en els propers mesos estigui accessible per tothom a través d'alguna de les principals plataformes.
Ara la gent s'apunta a l'agenda i diu, ja em tornaré, ja estaré pendent i recuperaré.
Sí.
I la idea de fer el documental d'on surt? Per què decidiu parlar dels atributs que necessita tenir un líder del futur?
Doncs és a conseqüència de converses que vam començar amb directius i empresaris durant la pandèmia, en què els hi preguntaven què havien après, i aleshores d'allà vam anar estilant que no hi havia un canvi puntual, no hi havia un canvi, diguem, puntual de seguir fent les coses com les fèiem en petits parxes, sinó que hi havia canvis més transcendentals, no? I aleshores d'aquestes converses, unes 30 que vam tenir, doncs va començar a emergir, diguem, de sortir de manera espontània aquests nous atributs, no? I llavors vam dir, ostres, la manera en què podríem començar un projecte que segurament farà més coses en el futur és sintetitzar-ho en un documental que a més vam centrar bastant a Latinoamèrica, o sigui, vam pensar que vam gravar aquí a Espanya, especialment a Barcelona i Madrid, però també vam gravar a Xile, Mèxic i Colòmbia, perquè vam veure que era un fenomen bastant més global i que un dels llocs en els que aquest personatge seria més necessari per saltar-se etapes, no? per saltar-se punts intermedis que ja no eren necessaris, i era Latinoamèrica. Per tant, l'opció que ens va semblar més òbvia era fer un documental.
D'alguna manera, el documental és una invitació a reivindicar una figura que sempre ha existit, però que darrerament hem vist en moltes companyies que aquestes persones inconformistes que viuen entre el present i el futur, per això els anomenem edgers, perquè viuen a la frontera, a l'edge,
sí, sí, sí.
Normalment s'han sentit no acompanyats, no? I al punt de sortir de les organitzacions en les que volien posar les seves millors il·lusions. I d'alguna manera, el documental que busca és reivindicar que estem en un moment de canvi tan gran que les empreses més que mai necessiten identificar i potenciar els seus edgers independentment del nivell jeràrquic en el que estem, perquè anem a un món en el que necessitarem molts edgers amb tots els racons de les nostres organitzacions.
I no només al món de l'empresa, perquè tenim uns reptes per davant molt potents. No?
Bueno, en el documental, per exemple, entrevistem gent del tercer sector, entrevistem del món de l'educació, fins i tot algun polític, és a dir, perquè creiem que la necessitat de mirar les coses d'una altra forma, tenir una mirada i una execució diferent és absolutament transversal. Sí, sí.
I això es pot generar? És a dir, parleu al documental precisament de l'ADN emprenedor, no? I d'aquesta manera de veure les coses. S'aprèn, si neix, d'on apareixen aquests líders que tant necessitem i que tant trobem a faltar?
Jo crec que és una barreja de... Hi ha gent que neix ja amb una voluntat transformadora, que és més curiosa. Per exemple, la curiositat és una capacitat que clarament té uns components genètics, no? Però al mateix temps tu has de crear un context. És a dir, per exemple, amb algun curs que ja hem fet per entrenar edgers, veus claríssimament que el context de la comunitat té una influència important, no? És a dir, si tu ets un edger, una persona que s'atreveix però estàs sol i tot el teu entorn dificulta a l'atrevir-se, doncs et frenaràs. Si en canvi tens un entorn entusiasta, doncs és més fàcil que ho facis, no? Per tant, jo crec que és una barreja de gent que ja té una certa voluntat, no? Més que capacitat, una certa voluntat, no? Que té ganes d'atrevir-se, i amb un context i unes eines que l'ajuden, perquè no és només una qüestió de, mira, tinc voluntat, sinó amb què ho faig, no? Per exemple, considero que puc aproximar-me al mercat d'una altra forma, no? Amb un nou model de negoci. Bueno, doncs com generes un nou model de negoci, no? O sigui, per tant, la barreja d'actitud i aptitud, no? O sigui, d'una comunitat a la que pertanys, que comparteix una visió més atrevida del món, i una aptitud que és unes eines que ho permeten fer.
M'agrada molt això. Heu fet tallers o cursos per entrenar edgers, aleshores? Amb això acabem, però m'interessa moltíssim.
Sí, sí, els hem fet.
No per anar-hi, perquè jo no sóc un edger, tampoc.
Perquè no voldràs, es diria. Aquesta és la invitació més clara, O sigui, amb els tallers que ja hem fet, és que tampoc no cal ser un super edger amb els 7 trets. El que és important, perquè a més de lideratges n'hi ha molts i de figures n'hi ha moltes, el que sí que és molt important és de, almenys la reflexió que nosaltres estem fent d'aquests 7 trets, que fins i tot podríem discutir-ne si n'hi ha un 8è o un 9è, és que un d'alguna manera digui, escolta'm, realment en els propers 6 mesos podria ser més rebel, podria ser més audaç, podria ser molt més curiós, i què faig d'alguna manera per d'alguna manera aixecar aquest atribut dintre de la meva manera de funcionar. No?
Com m'apunto això?
somosedgers.com.
Somosedgers.com, trobarà la informació.
Sí. Els propers mesos, a més, veureu moltes més coses, llançarem més, més activitats, perquè veiem que realment la gent no s'està preguntant. O sigui, ens està preguntant, jo vull més, què puc fer, doncs ho tindrem d'aquí poc.
Ens enfrontem a una sèrie de reptes, com dèiem abans, no només amb un empresarial, brutals en els propers anys, i el segle XXI, al final del segle XXI, serà un dels grans reptes de la humanitat, i necessitem persones que ens portin pel camí adequat, correcte, i els Edgers sembla que en principi responen a aquesta necessitat. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Al Consorci Local Red acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local. Connexions amb Laura Gil.
Saludem la Laura Gil, cap de transformació digital de l'empresa DAM. Què tal, com estàs?
Bona nit, molt bé, vosaltres.
Bona nit. I avui ens fa molta il·lusió també retrobar la Fran Soleil, digital marketing manager també a DAM, que va ser col·laboradora del Revolució durant força temps, les primeres temporades, eh?
Així és. Ho has
trobat tot molt canviat?
Ho he trobat tot molt canviat.
No soc la Chantal, però això és temporal, però també l'entorn és una mica diferent, eh?
Sí, estic a un sofà, falta la taula, però bueno, aquí estem.
Aquí estem. Avui vam parlar amb vosaltres de com el màrqueting ha d'estar sempre a la guai, com t'has d'anar reinventant per no anar a remolc, i volem posar un exemple concret, que és una idea que es diu Pulsera 2023, Pulsera amb dues os, eh?
Amb dues os, d'infinit.
D'infinit. Una idea que barreja música, tecnologia i art. Fran, explica'ns una mica millor què us heu empescat amb això de la Pulsera.
Mira, la Pulsera és el nom del premi que regalava més una promoció a les ampolles dels bars de l'Estrella d'Am, i regalàvem un 10 anys de festivals gratis, de tots els festivals que patrocinem Estrella d'Am. I com ho podies aconseguir? Trobant l'únic collarí daurat amagat als collarins de les ampolles. Només n'hi havia un, i repartint milions d'ampolles.
Wow.
Sí, era un premi en si molt exclusiu, i aquest premi tenia un format NFT, que és la part de tecnologia. A part de ser un premi de 10 anys de festivals, el format amb el qual hem utilitzat és un NFT.
Va, Laura, explica'ns què és un NFT ràpidament.
A veure, un NFT és un actiu digital, ja sigui una imatge, una foto, música, qualsevol actiu digital, en fi, que conté una informació d'identificació completament diferent a la de qualsevol altra. És a dir, es garanteix l'autenticitat i l'exclusivitat, i a més serveix per garantitzar-ne la propietat, no? Que això és algo molt molt diferent a lo que estem acostumats en el món de l'art, no? Pues amb grans diners moguts amb falsificacions i coses d'aquestes, no? Aleshores, doncs res, aquest és el tema més rellevant, i diríem, no, que potser és el col·leccionisme que ha entrat al món digital, no, per dir-ho d'alguna manera, amb aquesta garantia d'un actiu únic i exclusiu.
Per què vam fer un NFT? Vam utilitzar que fos un NFT perquè garantia, és una garantia de que tu ets l'únic propietari, no? I amb la qual cosa, pues, només hi ha un únic guanyador, és un certificat digital, i l'altre és perquè és una obra d'art en si. A part de que té aquest component de l'accés a tots els festivals, però en si és una obra d'art. I un NFT també en el món digital són obres d'art, perquè són úniques, exclusives i inigualables. Llavors, és una peça que representa una pulsera, que és la pulsera de les pulseres, no? I simbolitza el teu premi. En vez de tenir un premi, pues, el collarí daurat, la pulsera en el món digital, i que és un NFT que et dona accés a 10 anys de festivals. Ningú l'ha trobat, eh?
Ara t'ho anava a preguntar. Ningú... És que t'anava a preguntar això.
Ja t'he vist la cara.
Clar. Perquè això, des de quan està en funcionament?
No, va estar un mes de producció... Sí. El mes de març, i va acabar el 2 de maig. Ningú el va trobar, malauradament, i va haver una redenció molt alta, però no es va trobar. Cada collarí tenia un codi, per si no es trobava, doncs el sortejàvem. I el vam sortejar aquesta setmana passada i hem trobat la guanyadora.
I m'ha tocat a mi. Ah, no.
Ha tocat a una dona.
L'heu hagut de fer per sorteig,
sí,
en aquest cas.
Sí, sí.
No? Aquella l'experiència de Charlie la fàbrica de xocolata.
Exacte.
No l'hem tinguda del tot, no?
No l'hem tinguda del tot. Però bueno, un notari va certificar que hi havia aquest collarí daurat i el vam posar en circulació.
I què va dir la persona? 10 anys de concerts.
Encantada, encantada.
Clar, encantada.
És un superpremi, eh?
Sí, per això també crec que ha sigut l'èxit de la promoció, a part de que la mecànica és innovadora, no? El premi és un molt bon premi, i així les dades o sigui, ha batut rècords en quant a redempció de codis.
Clar.
De totes les altres promos que havíem fet.
Dèiem abans que, clar, en el món del màrqueting no pots adormir els llorers de cap manera, no? I això forma part de la necessitat permanent de reinventar-se i d'inventar coses noves sense que siguin invents perquè sí, no? Que responguin a un objectiu.
Sí, jo crec que és la clau. Sí, per nosaltres no vam vendre tant que és una innovació, que és un NFT, sinó que vam vendre el premi 10 anys de festivals. I sí que hem utilitzat la tecnologia perquè ens anava molt bé. Pues perquè és un certificat digital, perquè té uns beneficis i perquè és una peça d'art.
Però... Tinc aquí algunes dades, eh? Corregiu-me si m'equivoco. 740.000 codis pujats a la plataforma. Són més?
Bueno, sí, són... Sí, sí, no. Són molts, són molts, són molts.
Són més que això? Això és una barbaritat,
sí,
ja.
Sí.
I vaja, 22.000 i pico usuaris que hi han participat, vull dir que déu-n'hi-do, no?
Sí, estem molt contents. Pensa que és un sorteig. Les redencions amb sorteig normalment funcionen menys, perquè l'usuari no pensa, no em tocarà.
Clar.
Clar. I aquest cas, aquesta promoció, ha tingut redencions més altes que en casos que les promocions són de premi directe. Que és a dir, que faci el que faci l'usuari li toca un premi, o li toquen més premis. No. I sent un sorteig, doncs ha tingut molt bona redempció, estem contents. Ha donat molta feina, potser l'haurem de tornar a fer l'any que ve, però...
Ara us anava a preguntar, això, clar, l'any que ve, això és un principi, no?
No,
és una cosa
no sé,
que comença
no
i que s'acaba, no?
Cada any tenim objectius diferents.
Estàs fent cara de dir, és que ha estat una feinada, eh?
No, sí, sí. Acabo de sortir, sí, sí.
Clar, suposo que ara és el que dèiem, no? De cara al futur hem de pensar coses noves, no?
Sí, sempre tenim reptes estant en màrqueting i el repte de ser vist ara mateix, no? Tal com estan tantes pantalles, l'atenció de l'usuari és pèssima i arribar és molt difícil. I aquesta és una promoció, un pack que, clar, és un format que és a tots els bars. Vull dir que no és una campanya convencional, és una campanya on pack. I ha arribat.
Suposo, clar, la satisfacció gran deu ser aquesta, no? Al final, quan fas un projecte de màrqueting d'aquest tipus, perquè estava pensant, portem molts anys, Adam, i els canvis són tan ràpids i es produeixen en un espai de temps tan curt que una promoció de fa 10 anys ara no arribaria a ningú, no? No diries, l'hem fet, no ha passat, no, ningú s'ha assabentat, no? I has d'estar permanentment...
Canviant, sí, l'efecte novetat també és important en la mecànica, en els premis, no? Volem coses noves, i si fas cada any el mateix, doncs ets paisatge.
Absolutament, absolutament. I hi ha algun altre projecte de cara al futur que pugueu explicar o no?
Que puguem explicar, pues, podríem no sortir d'aquí, eh? No, sí, home, jo crec que Adam sempre tenim el repte aquest, com deia la Fran, de veure quines noves tecnologies hi han, com les podem utilitzar al nostre negoci i com aplicar-les, no? En aquest cas, s'ha trobat aquesta tecnologia que ofereix al consumidor una nova experiència, a nosaltres ens dona també uns avantatges, no?, en l'ús d'aquesta tecnologia, i jo crec que aquest és el nostre compromís sempre, no?, d'estar a l'última, de veure què podem fer més, i sobretot en la relació amb el consumidor, que és el que lidera la Fran, doncs veure com oferir noves solucions. En aquest cas estem oferint, a part d'un sorteig, no?, un premi, també els estàvem oferint art, amb la qual cosa crec que s'han tocat moltes
art
tecles.
I l'experiència en si de viure 10 anys a festivals, que això és el més important.
Exacte, sí,
som bastant humanistes aquí, perquè una cosa diferent que té aquest NFT és que no és transferible. No volíem guanyar diners d'això. Normalment els NFTs, la gràcia que tenen és que es revenen. Doncs pues aquest no. Si et tocava, el premi i res, que l'esperem veure aquesta noia a tots els festivals.
Doncs allà estarà. El clan 10 anys podem haver-hi molts canvis, podem passar moltes coses, però en principi a uns quants festivals
hi podrà anar. Sí,
hi anirà per la cara i per l'NFT directament i per la pulsera.
Exacte. A més, pensa també una cosa, que allò també se'ns van ocorrint coses, no? Però Adam, tenim tants anys d'història i tenim tant material gràfic amb tantes coses exclusives que potser, qui sap, és una línia a explorar, no? Ja...
Sí, de col·leccionisme,
sí,
no?
Exacte, de col·leccionisme. Sí, sí. Realment tenim uns actius molt, molt exclusius i que expliquen la història dels últims 150 anys viscuts, així que tenim coses molt, molt xules.
Clar, quan una empresa porta tant de temps, exacte, la història de l'empresa és la història
de la ciutat. A més,
pensa
que no ens hem mogut mai d'allò, que sempre hem estat a Rosselló 515, així que no hem tirat res, no? Amb les mudances normalment tires coses i tenim tot guardat.
Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. Res, seguim aquí.
Moltes gràcies.
Tornem a veure aquí molt, molt poquet. Moltes gràcies.
A veure si és així.
Merci.
Sense contradicció no hi ha evolució. Si no hi ha contradicció, no hi ha demà. Hegel. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
La veritat són els motius que vam sopar.
Doncs donem la benvinguda al programa a la nostra col·laboradora habitual, la Núria Aymerich, secretària general de la Fundació Indústria. Què tal? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Com estàs? Tal? Tot bé?
Tot bé, tot sí. Bé. Tot molt bé.
I també l'Anna Benavent, que és la directora d'Estratègia i Transformació Digital del Consorci i Corporació Sanitària per Taulí. Què tal? Benvinguda.
Moltes gràcies. Hola, bona nit.
Amb elles volem parlar de com la tecnologia i en especial la intel·ligència artificial està transformant l'atenció sanitària, que és un dels grans temes que ens agrada tractar aquí, perquè sempre ho diem, la tecnologia ha d'anar a favor de la gent, ens ha de millorar la vida, que és una obvietat, però de tant tal cal recordar-ho, no, això?
És així, i jo crec que pocs camps hi han tan importants com el de la salut, perquè aquesta tecnologia ajudi a millorar la salut, ajudi a disminuir les malalties i tot allò que hi està relacionat. Jo crec que per la salut les persones són vitals, però els hem de donar tot l'espai perquè elles puguin treballar amb l'ajut de la tecnologia perquè els hi facin més fàcil i millor. I em sembla que avui el que ens acompanya, que és l'Anna Benavent, n'és un exemple clar d'aportació d'aquest coneixement tecnològic per millorar la salut.
Entrem directament en matèria. Expliqueu-me alguns casos, per exemple, on, perquè la gent entengui bé com s'està aplicant tota aquesta tecnologia al Parc Taulí, per exemple.
Bé, al Parc Taulí, ara concretament, hem posat en marxa un projecte que és mitjançant la intel·ligència artificial. Hem desenvolupat una plataforma que el que fa és ajudar a reduir el temps de la resolució, el temps que tarda una persona en atendre's a urgències. I llavors això ho hem utilitzat, ho hem aplicat a les patologies que són banals, que són de més baixa complexitat, i llavors hem fet tot un dispositiu nou que es diu àrea de resolució avançada, que el que permet és que l'infermera, junt amb la plataforma d'intel·ligència artificial, doncs puguin atendre els pacients.
Això, si no has estat a urgències d'un gran hospital com el Taulí, jo crec que no li dones la importància que té.
Ara, de fet, anava a remarcar la importància d'això, perquè vas a urgències i perds la salut esperant moltes
exacte
vegades, no?
Sí,
et cures de la raó principal,
no,
però,
sí, però
també
exemple,
una altra.
No tens Covid, pots estar segur que si vas a urgències
exacte
portes Covid.
No només per això, sinó també per agilitzar, perquè sigui tot més eficient, i també perquè els metges i les metges puguin fer la seva feina ben feta, no? De manera eficient, que és una paraula sí fonamental en un hospital tan general com és el Taulí, el Parc Taulí, no?
Sí, el que passa és que jo crec que el Parc Taulí ho estem desplegant molt bé, sempre ho hem fet molt bé, perquè al final el Parc... Sí, bueno, és, no? Al final el que hem de dir, el Parc Taulí té una història d'aplicació de la tecnologia que ve de lluny, ja de l'any 92, al final el Parc Taulí és referent amb el tema del tractament de la imatge digital i va ser pioner a l'any 92 i de fet està liderant tot el que és el processament de la imatge digital a Catalunya, el SISCAT, el Sistema de Salut Públic de Catalunya. Llavors, bé, això és una tendència, no?, que ha anat evolucionant i que ha anat ampliant-se pel que són totes les altres tecnologies exponencials o totes les altres tecnologies que han anat apareixent. I
el Taulí és un hospital que ha destacat per excel·lir en el coneixement i en la innovació. i també, i en concret, en aquesta innovació lligada a la tecnologia. Ja ha excel·lit, com deia l'Anna, des de fa molts anys. Pensem que el Taulí és un hospital que dona cobertura a 400.000 ciutadans i que tots l'hem tingut de referència en casos de perdre extremitats i d'imatge. Vull dir que té alguns referents en innovació i en tecnologia que l'han fet pioner en diferents àrees.
I el tema del desplegament, dic que el fem bé perquè, per exemple, doncs, aquest desplegament que hem fet de la intel·ligència artificial, que és una eina de suport a la presa de decisions, l'hem fet en el marc d'un estudi clínic i, per tant, l'anirem desplegant progressivament a mesura que anem veient els resultats, el que és la manera com pots fer que la tecnologia s'introdueixi en el procés assistencial sense que sigui un element, diguéssim, trencador, no? O no ben acceptat, sigui per professionals o per pacients. Vull dir.
Clar, perquè el principal repte normalment amb els hospitals és la gestió de tot plegat, no? Sí. I la intel·ligència artificial en aquest sentit, que estem tots una mica com jugant encara, no, amb el ChatGPT, però té aplicacions molt, molt directes en aquest sentit, no? I els metges sempre s'estan queixant de, escolta, és que tinc molt poc temps i a sobre haig d'invertir més temps en fer coses que potser no hauria d'estar fent perquè em treuen temps de realment la meva feina, no? Real.
Sí, aquest és el procés del que és l'automatització. És a dir, al final, en els metges els hi fem fer, o a vegades els hi toca fer tasques que consideren que no són de valor, no? Per exemple, el que són, poden ser tasques administratives. Mm. També hi ha, per exemple, una queixa, un ronron que sona, que és el de que a vegades miren més la pantalla de l'ordinador que el pacient. Això també és una cosa que es comenta. Clar, la tecnologia està per millorar el procés assistencial, però al final el que hem de pensar és que a dia d'avui el reconeixement de veu, per exemple, encara no està prou ben desenvolupat com perquè puguis no haver de teclejar o d'introduir les dades en el sistema. Llavors, clar, hem de compaginar amb la tecnologia que existeix a dia d'avui.
N'hem parlat bastantes vegades en el programa sobre les aplicacions de la intel·ligència artificial en el món de la salut, no? D'entrada estàvem parlant d'aquesta aplicació. De cara al futur, esteu pensant ja en altres coses? Per exemple, que ja formi part del diagnòstic o formi part d'altres processos?
Sí, sí, de fet, és a dir, la intel·ligència artificial principalment el que ha de ser és una eina de suport a la presa de decisió i, per tant, el que fa és proposar diagnòstics. Ho dic perquè això també és un altre debat de si substituirà, no, el facultatiu o no. No es tracta de que substitueixi a ningú, es tracta de que complementi, de que ajudi a l'excel·lència, no? I, per tant, és una eina de suport que proposarà, però, evidentment, hi ha d'haver un facultatiu que després, un metge o una infermera, doncs que després ratifiqui o decideixi amb aquest proposa l'algoritme. Doncs et fa una proposta, per exemple, de diagnòstics, és el que ha de fer, amb unes probabilitats.
Clar.
Clar, però no et diu és això exactament, sinó és probablement serà, o el que té més probabilitats de ser és això, però llavors hi ha d'haver algú amb coneixement que ho ratifiqui.
Clar, digues, digues, Núria.
No, jo anava a dir que en un moment com el d'ara, en què el que escoltem més parlar és de la intel·ligència artificial i com substituirà a tot i a tothom i a totes les feines, jo crec que l'exemple que ara estem escoltant amb l'Anna és el que defineix millor la importància i el com i el per què tindrem la intel·ligència artificial. És a dir, ens ha d'ajudar, ha de ser una eina determinant, però no substituirà el factor humà per detectar, doncs, per prendre la decisió final de quina és la malaltia i el tractament per aquell pacient. Perquè per molta intel·ligència artificial guanyaran les persones. Mm. I per guanyar les persones ens cal tota aquesta tecnologia al màxim d'avançada. Jo crec que avui estem escoltant un exemple molt ben trobat per veure la importància i el com s'aplica aquesta intel·ligència artificial.
Clar, perquè parlem d'intel·ligència, però no és estrictament intel·ligència. Senzillament és una altra cosa que necessita d'una persona al darrere, sobretot una persona formada per dir, ui, això no vas bé per aquí, intel·ligència artificial. Encara, eh?
Bé, i encara més, la persona que hi ha al darrere és un enginyer.
Clar.
Sí, sí, sí. Al darrere d'aquesta paraula intel·ligència artificial tenim els enginyers, que aquests són els que tenen el mèrit, no la intel·ligència artificial, sinó els enginyers que fan possible, no?, tota aquesta tecnologia.
Clar, Anna, per acabar, suposo aquest és un camí sense retorn, és a dir, hem d'abraçar la intel·ligència artificial, hem de posar-la al nostre servei i al servei de l'eficiència, de l'excel·lència, que deies tu, que era la paraula.
Sí, 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 és exactament així. Hem de fer un bon ús de la tecnologia i, com hem pogut veure amb molts altres exemples, fora del camp de la salut o en la salut, ens aporta benefici, al final.
Perfecte, doncs passa volant com sempre, però un tema superinteressant, avui parlant d'intel·ligència artificial aplicada al món de la salut amb aquesta experiència meravellosa del Parc Taulí de Sabadell.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Doncs acabem el programa i acabem amb una frase de l'enyorat Pau Donés. Com passa el temps, ben aviat, el 9 de juny farà 3 anys que va morir, i amb aquesta frase la volem recordar avui. Potser hem de deixar de creure en la sort i creure en nosaltres mateixos. És el que deia Pau Donés, que ens va deixar, com dèiem, el dia del 9 de juny farà 3 anys. Gràcies, oients. Fins la setmana que ve. Pau Donés.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, difícil mezcla. Serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería, si confundo tus caricias ahí.